Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Advent, segona setmana. Obrim un camí al Senyor. El segon diumenge d'Advent ens convida a escoltar la paraula del profeta Isaïes i alhora les exigències de Joan Baptista, punt d'inflexió entre el temps d'abans de Jesús i la novetat de la seva vinguda, entre l'Antic i el Nou Testament. Amb dos personatges, en la celebració d'aquest segon diumenge del temps d'Advent, ens demanen obrir una ruta al Senyor, aplanar-li el camí. Podem pensar que nosaltres ja no ens cal obrir cap camí perquè coneixem Jesús, el tenim present i ja hi creiem. Per què aplanar un camí? Perquè, si som sincers, reconeixerem que a vegades Jesucrist no és veritablement el centre de la nostra vida. No gaudeix de ser el primer i el més important. Tenim molts altres senyors que ens demanen submissió. Sempre tenim la temptació de convertir en senyors de la nostra vida actituds, desigs, experiències, persones. El senyor del propi jo, l'ego, sempre és a punt per erigir-se en únic i per sobre de tot altre valor o criteri. És el senyor de la moda, del consum, del què diran, dels respectes humans que sovint orienten les nostres decisions. L'ego és el senyor del plaer o benestar per damunt de tot, el senyor de l'eficàcia, del màxim guany, sense tenir en compte altres consideracions. Aplanar el camí exigeix suprimir els obstacles que impedeixen la vinguda de Jesús a la nostra vida, al nostre entorn o petit món, a la societat i a la humanitat. L'obstacle de la sordesa. Molt sovint ens podem posar taps a les orelles per evitar sentir Jesús, però també per no sentir el clam de les persones. Anem a l'església i escoltem les lectures que poden quedar com un missatge puntual, com tants altres a cada dia, però sense que arrelin en la nostra vida. El perill és que la bona notícia que transmeten no ens afecti i commogui. Durant la setmana, potser tampoc no ens preocupem per llegir o escoltar fragments o narracions de l'Evangeli. Ens arriben moltes i moltes paraules, però ens manca la paraula que Déu ens adreça. Semblantment, també ens podem fer els sords al clam de persones, potser molt properes. Ens reclamen atenció, ser escoltades, comprensió, valoració, ajuda si s'escau, i nosaltres sense adonar-nos-en. Durant l'Advent se'ns convida a escoltar la paraula de Déu fent més atenció a les lectures bíbliques del diumenge, llegint-les i meditant-les, deixant que ens commoguin i ens ofereixin pautes per la nostra vida. També cal afinar les nostres oïdes i fer un esforç per estar més atents al clam de persones concretes que necessiten ser escoltades. L'obstacle de la ceguesa. En molts moments som com cecs a l'hora de donar-nos del què vivim i dels qui ho fan possible. Es tracta de la mirada contemplativa i interior que no només observa, sinó que s'afecta i es deixa impressionar. Ens adonem i som conscients de la presència de Jesús que ja ens ha salvat i que continua al nostre costat dia rere dia? Ens adonem que ell és amb nosaltres per la fe, l'esperança i per l'amor? Durant l'Advent cal que renovem la nostra confiança en la presència i acció de Jesús en la nostra vida. La pregària i les celebracions són els moments privilegiats per viure-ho. Tanmateix, els fets que succeeixen, les persones que ens acompanyen, ajuden i reclamen la nostra atenció, també poden esdevenir senyal de la seva presència. Preguntem-nos aquesta setmana pels obstacles que hem de superar quan preparem el camí perquè vingui el Senyor. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Així sona Salve Regina, el nou disc de l'Escolania de Montserrat, en record i homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement. 7 peces compostes pel monjo que va dirigir l'Escolania durant mig segle, amb la col·laboració de la Capella de Música de Montserrat, fruit també del mestratge del pare Ireneu Segarra. Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, el nou disc de l'Escolania de Montserrat. I com cada any, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta d'abriguet. A radioestel.cat, tu tries. Torna la campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el Dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom més que mai.
Un poema no és per recitar-lo, sinó per incendiar el món.
Josep Palacios, El laberint i les nostres ombres en el mur, 1993. Magazine Clàssica, un barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
A l'any 1791, el compositor vienès Josep Haydn va visitar per primera vegada la ciutat de Londres, convidat per el violinista i promotor de concerts Johann Peter Salomon. Així va ser com Haydn va treballar les 12 darreres sinfonies. Entre aquestes també va escriure la Sinfonia 96, que va ser anomenada com El Miracle, degut a un cas anecdòtic passat durant la nit de l'any 1795, quan s'estava interpretant al King's Theatre de Londres i dirigida per el propi Haydn. Llavors va passar que en plena audició, amb el teatre ple de gom a gom, un canelobre va caure al vell mig de la platea, sense que prengués foc ni ningú prengués mal. D'aquí li ve el sobrenom de El Miracle. Ara sonaran els darrers fragments o moviments d'aquest concert miraculós, el minuet obligat en els concerts barrocs i del classicisme i un final alegre i també obligat en aquell temps. Thank you. Per celebrar els 25 anys del seu regnat, el tsar Alexander II va convocar varis compositors russos per crear temes musicals per a tota mena d'actes que volia organitzar. Entre aquells compositors hi va participar Alexander Borodin, nat a Sant Petersburg a final del 1833. Borodin havia estudiat medicina i era conegut com un bon cirurgià. No obstant, també era molt bon pianista i compositor, fins a tal punt que se'l considera un dels més representatius compositors russos del nacionalisme rus. Alexander Borodin va compondre per al tsar Alexander II aquest poema musical que descriu una travessa amb les caravanes de mercaders asiàtics escoltada per soldats russos. Ara podrem escoltar aquesta composició que porta per nom En les estepes de l'Àsia Central. un vals, una dansa, d'Anton Dvořák, que va compondre el 1875.
Thank you.
El nostre concert setmanal continua amb un músic del gran barroc germànic, Johann Sebastian Bach. Us he triat per avui una suite per a flauta com a instrument solista. Es tracta d'un seguit de diferents melodies corresponents a ritmes de danses molt en voga en aquella època. De fet, Johann Sebastian Bach anomenava aquest tipus de composicions com obertures, referint-se a la primera peça de més d'envergadura i solemnitat. Avui, però, no escoltarem aquesta obertura per centrar-nos en les diferents danses que la segueixen, com ara un rondó, una sarabanda, burré, polonesa, minuet i una banderina. Acabem amb una òpera, Madama Butterfly. Giacomo Puccini, en un viatge a Londres, va quedar molt impressionat quan va veure, en un teatre, Madame Butterfly, un fet real ocorregut al Japó, en la que un oficial de la Marina d'Estats Units d'Amèrica s'havia casat amb una geisha de 15 anys, simplement com a entreteniment durant la seva estada a Nagasaki. La joveneta Siyoso-san, però, ignorant de que era una víctima més d'un negoci habitual al Japó, creia fermament en aquell jove americà que estimava de debò. I, enlluernada per el que creia una cultura superior, espera, després del seu retorn als Estats Units durant 3 anys, el seu... o sigui, que torni a venir. No serveix cap mena de consells ni advertències sobre aquest fals matrimoni. Ella confia fermament en el seu jove oficial americà i, finalment, dona per confirmada la seva esperança quan el tro d'un canó dona l'avís de que la fragata Abraham Lincoln de l'admirant Pinkerton torna a port. El seu espòs ha tornat, sí, però casat amb una dona americana i convençut de que aquella noia de 18 anys ja no pensa en ell. Quan el cònsol americà l'avisa de que ella segueix enamorada i que té un fill de la seva unió, determina anar a veure-la per convèncer-la de que li doni el fill per poder-lo criar millor als Estats Units. Quan la geisha sap tot això, no pot negar-se a desobeir el que considera el seu marit, però per qüestió d'honor tampoc pot abandonar el seu fill. Al final d'aquesta obra, Siyoso-san decideix suïcidar-se, ja que, segons un cànon d'honor japonès, diu: qui no pot viure amb honor ha de saber morir amb honor. I aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel.